Segur que heu sentit alguna volta aquesta sensació de felicitat plena d'estar al lloc que vols, exactament en qui vols estar. De sobte, n'ets conscient, i les rialles i converses de fons passen a un segon plànol, per a que tu puguis fruir per uns instants d'aquesta sensació. Que afortunada que te sents, eh? De repente, una pregunta o un gest te torna a la realitat, i amb el somriure encara als llavis, mires al teu voltant i agraeixes. Què hi ha? Qui hi ha? A banda de les teues amigues o la teva família, segurament hi ha un mantell ple de plats i a mig buits, restes de papes i d'olives, algú demana si queda un poc més de vi mentre intenta inútilment treure alguna gota del fons de la botella. Una veu anuncia que ha dut les postres i la cafetera italiana ja inunda tot d'aromes des de la cuina del costat. Ai, estos instants de felicitat plena. Mos agrada la vida. I la vida és, en bona part, compartir el pa i el vi amb qui ens estimem en sobretaules interminables. Quina delícia això de ser mediterranis, eh? Fa uns mesos, amb aquestes dues amigues que avui me flanquegen, ens preguntàvem, nosaltres som molt disfrutons, i això com ho traduïm a la nostra llengua? Perquè això volíem, ser disfrutones. I després d'algunes cavilacions i enquestes, decidirem que xalaores era la paraula que més s'ajustava. Així que així estem, tancant temporada, des de Vilafamés, en un nou especial estiu, fresques i xalaores.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada a tots i totes. Un aplaudiment o algo, no? Ole, templaes, boniques.
Bueno, Quim, explica'ns exactament on som.
Estem a ma casa. De fons escoltareu alguna xixarra. Estem a mig camí entre Vilafamés i Costur, en el límit sud del Pla de l'Arc, i envoltats de gent boniquíssima. Ha vingut gent de molts pobles. A veure, calça la mà la gent de Benlloc. Ole. Gent de Costur.
Però ha vingut
gent... de Cabanes.
Bueno, i gent...
gent de Suera. I de Onda. I de Benicarló.
Canta, canta.
I de València.
Mare meva, Mari, se m'apunta.
I la gent de més junt que ha vingut, que és de la Font d'en Carròs. Ole. Els nostres
majors fans.
De la Safor.
Puigdem unit en el lloc on també s'autoabasteixen d'aigua.
Sí.
Els que s'autoabasteixen d'aigua han vingut a la casa.
Estem en el lloc que ens preocupa, programa a programa, preguntant com anem de reserves.
Sí, pues així estem. Baix un cel despejadíssim.
Una calor.
Una onada de calor.
Com
bona part del
programa.
Públic lluís ventalls i palmitos. El sol ara mateix se va amagant rere el Penyagolosa. I d'ací un rato la lluna encara estarà quasi plena.
Sí.
Sí.
I com aneu amb la lluna plena?
No podem dormir.
Bueno.
No podem dormir per la calor o és per la lluna?
Per la lluna.
Bueno, així fa un any es va gestar la segona temporada de Gent Random, que
totalment.
Quan encara Quim no tenia llum, quan encara Quim no tenia aigua...
Hem millorat.
Però sí que vam encendre la llar...
Per a torrar figateix de la Safo.
I per a calfar-nos.
Sí, sí, sí.
Poca broma, feia un fred...
Sí, sí. Però bueno, en tot cas, esta companyia que acabem de descriure, que els heu sentit de fons, no sé què, és la millor que podríem esperar per a tancar temporada. Que és el que farem avui. Tancar temporada compartint taula, perquè després cadascun, això no, els oients no ho oloraran, però han portat delicateses dels seus pobles i d'Hacendado també. Però farem convoi gastronòmic, demà uns quants anem a esmorzar i cuidado, cuidado, que pel tema d'avui arrisquem a xafar tots aquests tòpics valencianets que en tants programes hem criticat.
No passa res perquè jo posaré el fre demà perquè això no passi.
Acerco tu cintura, asomo por detrás. Enfrente del espejo y un bailar compás. A todo tu fuego yo le cargo el gas. I love you, vida me regala lo máximo. No existe una vía que lleve tanta energía como cuando estamos juntos de la mano. Y la vida la tomamos suave, agua de coco y todo el cuerpo al aire. Suave, suave, suave. Dame una regalía para verte más. Eres una loca.
El guió de este episodi és un happy ending. I així que jo començaré fent-vos un poc de sermonet i la resta ja serà tot coser i cantar, com dirien els nostres estimats Antonio Font. Avui parlem de l'aliment i de tot el que implica. L'aliment i la seva preparació, la cuina, la companyia, tot són accions delicades en què s'elabora pensament i comunitat. Alimentar algú és com dir-li, pren, t'estime. Però què passa quan l'aliment es converteix en el papeo? Últimament, una paraula de moda, ¿no? Lo de Villarejo, nos papeamos y hablamos, no sé qué, ¿no? Bueno, pues ya. Cuando es convertirse
no portem ni 5 minuts de programa y así Villarejo.
Y bueno, el tema del papeo, de la teca excesiva, en els grans tiberis que es fotien els pretendents de Penélope mentre Ulisses anava vagant pel món, què passa amb tot això?
Però escolta, en part, està clar que el menjar és tot això també, però jo me'n recordo, per exemple, quan parlàvem de la família, els fans del programa sabeu que han passat quasi una temporada d'això, que parlàvem de les nostres abueles, per exemple, que ens emocionàvem recordant-les com s'oferien menjar i com pensàvem que oferir-nos menjar per a elles, amb totes les seues limitacions afectives de la seva època, era la seva manera de dir, t'estime.
Correcte, però el revés de tot això, no? Del que hem dit, no? Nos papeamos i hablamos i fem una sobretaula i tot això. Hem dit que l'aliment és com delicadesa.
Tot el revers. Tot el revers. Les dobles
això,
cares.
Això què passa, doncs? Jo primer avui parlaré d'això perquè després ja acabem en el happy ending que hem promès. Llavors, les societats, a través de l'astrologia primer i després amb el cristianisme i el desplegament de tota la culpa geocristiana, han hagut d'infundir temors i proveir-se de càstigs per aturar els golafres, els sangoneres. I és així com la gola va ser tipificada des de que el món és món com un pecat capital.
O sigui, tu avui mos parlaràs de pecar.
Jo avui vos parlaré de com s'han tipificat els pecats, i en aquest cas la gola.
Que és el que mos incumbe.
Com a mecanisme de controlar les societats. Llavors, això ho conta molt bé Adrià Pujol Cruells, a l'assaig anomenat així, La gola. És este, ui, perdó, este llibret, que és de Fragmenta, una editorial que abans del confinament o després, o molt poc després, va dedicar tota una sèrie d'assajos a tots els pecats, als 7 pecats capitals. I bueno, jo vaig llegir l'enveja de la Marina Porras, el recomanem moltíssim. Llavors, amb la gola anava una mica amb reserves per prejudicis tuitaires. Esta setmana hem tingut una miqueta de...
I l'Adrià Pujol este en Twitter no te caia bé.
No em caia massa bé perquè és molt Twitter Catalunya. Però el llibre, he de reconèixer que té un cert nervi que m'ha agradat molt a l'hora de llegir-lo, per tant, he hagut d'acudir a l'obra.
El recomanem.
Separem autor de l'obra.
Separem autor de Twitter.
Que per cert, estic llegint Mirall Trencat. I
de qui és Mirall? No em sona.
No sé.
És una novedad, això, no?
Bueno, i la Sofia, que és una de les protagonistes de la novel·la, ella dia, a la Sofia li agradava separar obra d'autor, perquè odiava que el seu marit, l'Eladi Ferriols, llegira Proust, perquè diu que li caia molt mal Proust. Bueno, això ja tanquem parèntesi. Bé, em costa que entre el públic avui tenim a molts farteretes o sangoneres.
I a la taula també.
Doncs ara sabràs de quin és el mal que has de morir. ¿Vale?
Bé, lo accepto.
Bé, Pujol, al llarg de l'assaig, ens explica com la gola, entesa com un pecat capital, ha anat evolucionant al llarg de la història, com ha estat representada i de quina manera ha calat en l'imaginari col·lectiu. Els pecats, òbviament, no es van quedar fixats per la Bíblia i la seva gravetat ha anat evolucionant en funció de les necessitats que calien com a mecanismes per regular la societat. Bé, es veu que la gola, al segle VI, estava al top del llistat dels 7 pecats capitals juntament amb la fornicació.
Tot el que ens agrada era el top
malament, de pecats. Està total. Malament.
Es deia que les transgressions més innobles de l'ànima començaven per l'estómac i d'ahir cap avall ja tot era una disbauxa. També és cert que la fornicació més endavant es va substituir en la llista oficial dels pecats capitals per la luxúria.
Em fa gràcia perquè tots aquests pecats capitals, si ho penseu, el revers és el plaer, no? O sigui, si avui parlem de xalar, jo no podia evitar llançar una pregunta capciosa al públic, però també especialment a vosaltres dos, que sou els que
teniu micro. Però ara que el públic parli, que està molt a prop.
Per a mi els plaers de la vida, això és una qüestió personal, són menjar, dormir i follar.
Però en ese ordre.
No, no ho sé.
Elige tu aventura.
O sigui, la gola, la peresa i la luxúria. I jo volia preguntar-vos a vosaltres amb quin pecat o amb quin plaer d'estos tres vosaltres vos quedaríeu. I com es jerarquitzaríeu?
A mi dormir no m'agrada, la veritat. Jo matine i és que no puc, encara que m'agrada no podria. Però crec que la gola seria el meu top one i la luxúria o el sexe el meu top two. I després, no
sé... I dormir per a tu és un tràmit.
Per a mi és un tràmit, sí, totalment.
O sigui, és necessari perquè has de sobreviure.
Sí, perquè estic cansat i m'adorc.
Ja està.
Però igual ballar, llegir, xalar, no sé, és en genèrico.
Per a mi el primer és dormir. O sigui, una bona becaeta...
Sí.
Però més
la,
que...
La migdiada és necessària, wow. És com...
I la del borrego.
Bueno. A mi això normalment per horaris no enquadra, però...
No, tampoc, perquè el capitalisme va en contra de la vida, però...
Però quan ha tingut horaris que m'han quadrat...
El cau, la babeta...
És bona, deixa. Jo diria que tinc, perquè clar, el revers, que és la culpa, la tenim tan arraigada que igual media un poquet, no?, la culpa en tots aquests tres plaers. Llavors,
tot,
it's complicated una miqueta en els tres, no? Però bueno, jo sóc molt de la... del punt mig.
Tu eres molt de la temprança,
sí,
que n'en parlaràs.
Sí, perquè sou de Bocairent. I en Bocairent ens pues, han educat d'una forma molt...
Catòlica.
Educarlistes, ahí.
Sí.
Jo crec que hem d'abraçar la desmesura. Després hi ha gent que diu que també inclouria cagar en els plaers.
Total. A mi...
Per a mi això és un plaer. Sabeu... És un plaer. No, no és un plaer, és un tràmit. Això sí que és un
però
tràmit.
Sabeu que per a mi, sempre que estic acabant de preparar el dinar o el sopar, i és com, buah, se'm fa la boca aigua, primer he d'anar a fer pipi, sempre m'entra pipi antes d'anar a dinar o a sopar.
Què dius?
Sí, és com... Lo que ves tan guai que necessito pixar.
Quan el salt a mitat, no?
També s'ha de pixar abans de follar, això ho diem.
I després. Per evitar.
Perquè si no, agafem infecció d'orina.
Apunteu-lo, xiques.
No, de veritat, és superimportant.
Bé, continuem en el que diu Adrià Pujol en la gola. Diu, bueno, Pujol sobre la gola diu que, a diferència dels altres pecats, aquest es pot intuir. Els altres no són tan obvis, tant si som víctimes com si en som agents. Passegem i no sabem si un conciutadà és garrepa o iracund. I pot ser el veí fa cara de luxuriós, però en qualsevol cas el judici sempre serà un prejudici. En canvi, en el pecat de la gola, que es registra a l'ànima i, per tant, bé es podria amagar com els altres, també es fa carn. Per tant, la gola ve de la carn i s'instal·la en la carn.
Un poquito gordofobo, no?
Sí, sí. Llavors, així... Òbviament, hem de fer un big disclaimer. Per què? Perquè això, òbviament, ho podríem llegir en un pensament de l'edat mitjana on qui podia menjar i permetre els grans triberis eren els nobles i els aristòcrates, ja que el seu poder es podia mesurar en com de gran era la seva panxa. Però en un pensament actual no podem discurrir d'aquesta manera, no? Perquè ara la gola ja no és una ofensa a Déu. En una època d'excés, d'acumulació, de cuina industrial i de capitalisme desfermat, la gola l'hem d'analitzar des de diferents òptiques, no? En primer lloc, qui realment té l'opció de triar menjar de proximitat i de qualitat? I a quin preu? Per tant, jo crec que avui en dia, no?, el tema de la gola, que abans podem dir que és un pecat capital o és un pecat, una ofensa a Déu, no? Avui en dia el tema és un tema social i un tema de classe important. Qui pot alimentar-se bé, no? Qui pot triar bon menjar o menjar de qualitat o menjar a hores... que el teu cos ho necessita, igual estàs treballant i no pots parar a menjar o menges alguna cosa ràpid, no? Llavors, el que apuntava Lourdes també, per una altra banda, vivim en una societat gordofòbica i amb uns canons de bellesa completament irreals. I, per l'altra, també, la representació o la construcció dels golafres als mass media o a les xarxes socials no ajuda. Ja diuen que Déu ara ja no està per a castigar-te, però... llegit des d'un punt de vista de la gordofòbia, sí que és un pecat social la gola, no? Fixem-nos en els arquetips de persones goludes, no? Els mafiosos de les famílies italianes de la màfia siciliana, no? És com són tan, poden fer tant de mal perquè ocupen tant d'espai, no? Tot això ha anat calant en la societat, ha anat calant en, gràcies a les representacions del cinema, del mass media, no? Llavors, això és una miqueta com és el contrapunt, no, al pecat capital de la gola.
Mafia italiana.
Senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei sole cielo, tu per me sei...
Bé, exacte, el que has dit, tu has apuntat, no? Sonava, hem parlat de la màfia, llavors
havia sonat... Hem d'anar a Itàlia, no? Que mos agrada tant.
Sense fine, sí, sí. Ai. I també és un poc com els pecats, no? No mai tenen fi, sempre en vols...
No he pillat el doble sense.
En vols més i més i més i més. Bé. Per tant, què passa si llegim, si seguim en el prisma que estem veient, no? Què passa en la gola? Pues que per una banda segueix castigant socialment, no? El glotó, el gras, com en l'antiga ètica de la mortificació, però aquesta ètica ja no casa amb l'ètica de la satisfacció immediata de tots els plaers en què es basa el capitalisme. Per tant, què fem en aquest decalatge? Perquè continua aquesta ètica... o esta culpa judeocristiana la tenim encara, però alhora és completament, no casa gens amb aquesta acceleració de satisfer ipso facto tots els teus plaers, no? No sé, què penseu?
Bueno, és que encara que no siga una cosa...
Lourdes ho fa mentre està menjant-se un croissant, que acaba de portar el lucre.
Sí, si no ho hagués contat, ningú s'hagués entès. sí, perquè jo reivindique la desmesura. No l'abrace, però intenté abraçar-la.
De vegades en quan no està mal, no?
Claro, vull ser punky, però no puc. Però això és un altre tema.
Perquè la culpa està fent la seva feina.
Clar, no? Clar. Uf. Vale. L'altre dia és que justament parlàvem amb unes amigues de com és imperdonable estar grossa. És imperdonable. És una cosa que tenim a més totes super, super arrelades en l'interior, no? De fet, igual passes una època d'estrès, no? O més xungui, de motius, de mogudes de salut mental i t'aprimes. I penses, bueno... Com a mínim estic més prima, no? O t'aparen i te diuen, ai, que guapa estàs, que estàs més prima. I no ho fan amb males ni ho fan amb maldat, però ho tenim superclavat. I potser ni tan sols estàs més grossa per haver menjat més, no? O... Però bueno. És una cosa imperdonable, estar grossa. Hi ha molts defectes... Hòstia, veus? És que ho acaba de dir. Defectes físics, fatal, canceleu-me. No, però n'hi ha moltes mogudes físiques que potser sí que ara que estem un poc treballant-nos més coses... les acabem acceptant, però el fet d'estar grossa no l'accepte.
Sí, però totalment, parlem d'això, però i com el capitalisme, sent conscient de com castiga els cossos, s'inventa conceptes per a el body positive, el curvy, sí. Que al mateix temps és com mils de conceptes més per a dir, venga, va, pues, mentre tira el carro va, vaig, no? I és una miqueta el revers, que al final tot és una miqueta un joc de revers i envers, revers i envers.
I és molt enganyós perquè al final el body positive, el curvy, no sé què, continuen sent ties guapíssimes que simplement gasten una talla 44, que tampoc és que siga una cosa... No sé.
Hi ha tot un seguit de productes al voltant d'això, que és el que interessa, al final.
I tant.
Sí. Bueno, i clar, ja ho hem avançat abans, no? Però, i també el referència l'Adrià Pujol al llibre. Ell diu que potser hauríem d'escoltar més la paraula del sant Tomàs d'Aquino al segle XV, perquè ell diu que el sant parlava de la temprança, que no trempen. De la temprança.
Esa lletra que mos fa pecar.
De la temprança, del punt mig. De discernir entre la necessitat i el desig.
L'altre dia, sabeu amb qui vaig dinar? Vaig dinar amb Alba Martínez, esta xica tan sabuda que ens va enviar un àudio al programa de Carmelina.
Ah, sí.
Era molt crac, sí, molt bé.
I Alba va dir, perquè jo li vaig contar el tema del programa, no sé què li va dir, però és que la línia entre el desig i la necessitat és molt fina. Ui, perdó, ja he pegat un cop. Miguel, perdona.
Estem pegant en molts.
Però és de veres, i és que tot el que ens fa sobreviure com a espècie ens dona gustet, no? O sigui, el que et fa procrear et dona gustet. Alimentar-te et dona gustet. Dormir, encara que tu penses que no.
Però dona gustet, també.
Dona molt gustet.
Més
dona...
que treballar.
Sí.
Bueno, això, és... això és de veres, això, la genètica és molt sàvia, perquè és com un poc un xantatge emocional, no? En plan, fes això i veuràs que bé que et sent. Claro, sí. I així perseveres, no?
Sí. Jo sí que estic d'acord en una miqueta de... d'estar el punt mig, de valorar el punt mig. Bueno, i també...
És que els extremos se toquen, no?
És que tu eres molt així, en part. Tu eres molt equilibrat.
Bueno, sí. Bueno, no, som molt... I d'obsessió desbocar, també. Però bueno, això és un altre tema. Però bé, bé, continuem, no? Clar, el tema és que...
És que pareix teràpia. Ens posen un micro davant i pareix que estiguem a teràpia.
Va, llavors, i ara venim a... Ens anem apropant una miqueta abans
el
de
tancar...
Abans de tancar en això de la gola, anem a preguntar-nos, no? Tu que vas l'altre dia, vas declarar en directe, jo, en fals directe.
Cada divendres, durant el curs, ara que estic de vacances, no, me menge un entrepà de carn de cavall.
Val, llavors...
Laia i Gonçal, que estan ahí al fondo, poden corroborar-ho.
Llavors, abans de menjar-se un entrepà de carn de cavall...
I un carajillo, després.
Cada dia podem preguntar-nos, ens cal... No?
Una volta a la setmana.
Però escolta, bueno, però
això és la temprança
per mi.
No me'l faig cada dia.
Sant Tomàs d'Aquino el diria. Si no es dominen el ventre i els plaers sensorials adjacents, l'home s'envileix i s'abandona a la lascivia i a la immundícia. És un hetero de bocadillo gran, un lasciu? Sí!
Amiches. Bueno, la lascivia no està mal del tot.
Bueno...
La immundícia no, esa la rebutgem.
I envilir-se?
Envilir-se, jo crec que això per la persona, no? Jo què sé.
Bueno. Clar, llavors...
Igual si me fera 4 a la setmana ja no, però...
Llavors, ara comencem a explicar des d'un punt de vista antropològic els nostres fonaments de la teoria hetero de bocadillo gran. Bueno, Lourdes, dale tu. Bueno, de fet, lo del concepte hetero de bocadillo gran va ser perquè Lluís, el criticó, ens va dir... si veniu a no sé quin lloc, hi haurà molt d'hetero de bocadillo gran.
No, però això va ser perquè jo li ho havia explicat primer.
Ah, vale.
A veure, tot va començar. És que clar, l'altre dia em pantallarà mitja explicació. Ja esteu així, heu vingut per això, perquè vos expliquem què és el concepte d'hetero de bocadillo gran, que per cert està transcendint moltíssim. L'altre dia Cristo Casas va tuitejar no sé què d'un altre hetero de bocadillo gran. I vaig...
És que n'han aparegut molts últimament.
Claro, bueno, a veure.
Jo sempre vam dir que jo sóc uno, però bueno, no passa res.
Però tu llites poesia.
Però tu llites poesia, i t'ho vam dir.
I parlo fluixet.
Això equilibra. A veure, tot va començar quan Pedro Sánchez va dir un dia que ell un buen chuletón sí que se comia, no? De vez en cuando, no sé què. Vale. I tota la penyeta puta espanyista va començar a dir... que és que valla mia, és que això era una mostra de masculinitat tòxica, que els espanyols són molt rancis, que no sé què... I jo pensava, però què esteu dient? Si vosaltres feu el mateix amb el bocadillo de l'esmorzar, que no és un xuletó, però és car de cavall. No sé, què m'esteu contant?
O un blanco i negro.
Que vos penseu que per parlar en València ho teniu tot perdonat? I nada, l'última hora de Twitter País València m'ha donat la raó. Lo valencià no et lleva lo masclista ni lo transfob.
Sí, sí.
Vaya.
Por estos derroteros estamos,
O sigui, que tornant al concepte, explicació per a dummies, per a iniciats. A veure, un hetero de bocadillo gran és un home valencià que, per emmascarar carències i demostrar que la masculinitat no és fràgil, es demana sempre un bocadillo.
Un bocadillo.
Un bocadillo, que no un entrepà.
D'això és del 40 peus, que fan 50 centímetres.
Gran, perquè això el que fa és que... Claro, és que això unís dos construccions socials, que són la valenciania i la masculinitat. Això
però és que no hi ha valenciania sense masculinitat.
Home, sí, podria haver-ne, no? Bueno, la identitat és complicada.
Sí.
Continuem.
El nostre lema.
És a dir, em menja un bocadillo de carn de cavall de pama a les 10 i mitja del matí perquè puc, perquè sóc home, perquè sóc valencià. Mireu-me que mal parla que sóc i quan que menge. Ai! Clar, és que el barroerisme també s'hi suma.
Jo ho faig tot menys l'últim. Ui, ho faig en delicadesa, no mal parle. Correcte. Parlen de delicadesa, xiques. Els meus companys de feina que estan al fons ho poden corroborar.
Després has d'estar aguantant els teus companys que estiren roig en la feina.
Uala, què dius? Però això passa a Barcelona.
A Barcelona, valencians de Barcelona.
Uau.
Però perquè han de demostrar el que són. Quan
però
estan
clar,
lluny.
És com, bueno, pues, ves al vàter, saps?
Bueno, a priori això podria parèixer que queda reduït a la generació dels nostres iaios que anaven a l'hort o dels nostres pares, però no. La gent jove també abraça el concepte i l'encarna. I el pitjor és que ni tan sols venen de treballar de l'hort, que és com que vens de treballar i, tio, pues portes des de les 6 del matí currant, pues, òbviament et menges un bocadillo de carn de cavall i lo que siga, perquè te ho demana el cos. No, és que mal ser directament per anar a menjar-me un bocadillo. Aleshores, hi ha puntualitzacions que m'han fet al concepte. És la mida del pa o el condumio que porta dins el que realment determina si s'està sent o no hetero de bocadillo gran? Jo dic que no importa. Que mentre es veja gran,
exacte, exacte,
i s'hagi d'obrir molt la boca, està bé.
I la ioli que porta, eh?
La ioli, clar. També, segona puntualització, poden ser els gais heteros de bocadillo gran?
Sí. Sí.
Poden ser les dones heteros de bocadillo gran?
Sí. Sí.
M'enteneu? Hi ha algun dubte?
Bé, llavors, podem concloure, abans de continuar, que l'hetero de bocadillo gran no és bé, és un gest?
Sí, que jo demà anava a dur-vos a esmorzar a casa Ramona Geneta, però si voleu canviem el plan.
No, jo...
No, no, jo performe l'hetero de bocadillo gran de vegades.
Al plat. Jo és que a mi el gluten em senta molt malament, així que jo al plat.
Jo,
però...
jo avui he anat a esmorzar. Però m'he fet mig entrepà.
Molt bé.
Aleshores,
la temprança.
Hetero de bocadillo
no,
mitjà.
No, temprança.
Temprança.
Sí. Temprança. Sant Tomàs d'Aquino estaria orgullós. Sant Tomàs d'Aquino se demanava mig bocadillo.
Correcte. Bueno, llavors, jo crec que és un gest, no? És un gest, és un posat, l'hetero de bocadillo gran. Que, òbviament, que no estem així dient que no mengem bocadillos grans. Vull dir, tota la vida s'ha...
I que no sigueu heteros.
Simplement és un gest, val? Llavors...
Però, perdona un moment, digues. És que vull dir, el llenguatge no només crea realitat, sinó que també serveix per a... Pues per a esmentar-les, per a anomenar-les. Si no teníem este concepte, l'havíem de crear.
Clar, clar,
però a que ja visualitzeu a quin hetero de bocadillo gran teniu al vostre voltant.
Se vos apareix a totes al davant, segur.
O sea, és que el teniu, ja està.
Sí, sí. Bé, i molt en la línia del que estàvem dient i que ens ho confirma la nostra teoria des d'un punt de vista antropològic, és que la gola, segons el llibre, és un pecat d'homes. Des del moment que el mascle ha estat posat al món per dominar-lo, menjar-se'l, el món, no deixa de ser una consecució d'aquest encàrrec de gènere. I jo afegís, un encàrrec del qual sempre que poden en fan constància. Entrepans, torrades, competicions per a veure qui fa el fora de la paella més gran.
El cremaet.
Oh, mira, quin forat.
Tots se ho mengen i tots...
La cullereta, i mira com surt.
Sí. Tots se ho mengen i tots se ho veuen. Els heteros de bocadillo gran no són bons gourmands, no, perquè el bon gourmand té una relació equilibrada amb l'aliment, té una relació elegant. No, estos són uns farteres perduts per l'avarícia i es recreen amb això. Una performance de gènere que els ha tocat o han decidit defendre. La performance pública del cafè i del puro, de la sobretaula i de la verborrea somorta pels efectes que provoca la digestió. Bueno, aquí ja... Ole.
Però... Un aplauso o algo, ¿no? De fet, este discurso...
Però, jo crec que era una cosa que s'havia de posar sobre la taula. Però,
i ara... Se dijo.
I simplement, això també ho llegim des d'una perspectiva també, podríem dir, històrica. En canvi, quan mengen, com mengen i què han menjat les dones històricament, Pujol es diu que la dona viu, s'alimenta i existeix rere els porticons, les gelosies, a porta tancada, en espais privats i domèstics. A l'edat mitjana, la condició enclaustrada de la dona, el seu rol associat a les cures, a la procreació i el manteniment de la llar, la van eximir de figurar a les files d'un pecat públic com és la gola. Ara bé, quan les dones pequen, pequen el doble. Montaigne, un pensador francès del 15, no?
De per ahí.
Sí. Ja va dir que és més fàcil acusar un sexe que excusar l'altre, a l'altre. Quan les dones s'engreixen sense vergonya, quan forniquen a tort i a dret, sense sentir-se culpables, i quan es declaren devotes de qualsevol activitat susceptible d'encarnar-se en vici, la tribu les malmira molt més que els homes de la mateixa índole. I és que els homes golafres, des d'Obèlix a Homer Simpson, com arquetips mainstreams, acaben sent uns golafres entranyables i el punt d'imbècil que de tant en tant engendren els l'acabem perdonant en nom de la seva ineptitud, que és la seva condemna mundana. Enteneu una miqueta del que estem parlant, no? L'arquetip masculí, l'arquetip femení, no?
Sí, jo conec el cas d'una xica que va guanyar el concurs de beure cervesa del seu poble, de les festes del poble. I bueno, vos hi podeu imaginar el que li va caure de crítiques, de esta no sé què, no sé quanto, perquè els pecats femenins sempre pesen el doble.
Sí.
I per no parlar de dones més sexualment actives, què tal... Vull dir, la crítica sempre està ahí sobrevolant i a nosaltres no mos passa als homes, això.
I no és ja que mal parlen la resta, que també, és que tu mateixa, com a dona, no et permets o directament fer determinades coses o quan les fas gaudir-les, o si les fas, ja la tercera fase és la culpa, no? O sigui, les fas i la ressaca de zorra esta que diem ara, jiji, jaja, ressaca de zorra, no sé què, és la culpa.
Total, la culpa, ahí totalment. Està, burxant.
I així tot és o molt atès fins que eixim una nit de dissabte i mos posem ahí a xerrar.
Sí,
eh?
De fet, jo l'altre dia vaig veure uns companys de classe i a un li vaig dir, ui, pues està en dient, no? Pues no vaig al gimnàs, tal, no sé què. I li vaig dir, ai, sí, es nota. I, uau! I vaig tindre ressaca de zorra. No està Guillem, però li vaig dir, uau, Guillem. I vaig estar pensant, uau, l'he cagat. Un comentari que possiblement pot ser inapropiat, però que nosaltres rebem comentaris inapropiats tanta estona que, i possiblement la ressaca de zorra la tinc... Estes persones...
La teniu les dones,
ja està. Totalment.
De zorra, no de zorro. Claro.
Ressaca de zorro. Bueno, bé, ja estic tancant la meva secció. Sessió. Bé, si ens posem a buscar dones pecaminoses, serà estrany que les trobem representades posseïdes per o abandonades a la gola alimentària. Pujol sosté que les dones vistes amb ulls de mascle se les ha vilipendiat més per la seva tendència connatural a l'enveja, a la peresa, a l'avarícia i per la seva variant pròpia de la gola, que de vegades és la luxúria, de vegades és la xerrameca. Sí, el patriarcat, que això és una paraula que no ha escrit, un mot o un concepte que no ha escrit en tota l'estona en la gola, i això sí que ho he trobat a faltar.
Vaya.
Parlava de simbòlic, parlava de construcció, parlava de tradicionalment, no? Però no posava en cap moment, posava sobre la taula el patriarcat i dius, home, xiqui, però bueno.
S'hem de fer ara, això.
Clar, diu, bueno, jo poso, el patriarcat ha limitat a fer servir l'òrgan bucal de la dona per a dues coses, però en cap cas per vincular la gola darrere de l'alimentària. O ha fet anar la boca per satisfer l'home, o sobretot l'ha fet anar per parlar, per fer la xerrameca.
L'ombra era forta, el sol estava a dalt, i des d'aquell dia que crec en l'atzar. És divendres a la tarda, samarreta que m'agrada, guarda el cabell a l'orella, barreja l'alcohol amb Fanta, i jo no li vull dir, però ja sap que m'encanta passar-nos una vida recordant aquesta tant de bo es pogués estimar per sempre, tant de bo que l'amor fos en càmera lenta. El sol picava vermelles les teves galtes, no tinc pressa per tornar a casa, si estic amb tu el temps no passa.
Bueno, després d'aquest sermó, perquè sí que és un poc sermó, perquè hem citat a Santo Tomàs d'Aquino i tot això, llavors sí...
La mortificació, no sé què...
I tots aquests conceptes, hem acabat escoltant esta cançó de Galtes Vermelles d'un cantant que es diu Lluc i que el vaig descobrir en els preferits d'estiu de Juliana Canet.
O sigui, gran referència.
Juliana Canet sempre posant energia...
Good vibes.
Sí, a gent random, o sigui que, Juliana, jolín, gràcies.
T'estimem. En el Facebook era un xic que s'apareixia molt a d'ella.
Ah, sí?
No crec que por ahí.
No, era un xic.
No crec que
por ahí.
Però bueno, jo vos recomano tots els YouTubes, els blogs que fa la Juliana Canet, de preferís d'estiu, preferís de tardor, m'encanten, o sigui.
Sí, sí.
Ja està, ja ho tinc.
Però després d'este discurs d'empar, de la culpa, no sé què... Que a mi me corrou com a bon sangoneta que sóc, perquè jo reconec que jo estic ahí en la gola, jo aparco ahí. O sea, és mi plaça d'aparcamiento de los siete pecados capitales. ¿Vale? Haurem de redimir-nos. Pues haurem de redimir-nos i practicar esa templanza de Santo Tomás d'Aquino, que al punt en què en trobe, per a mi, és una mortificació, tal qual.
Estem ara... expansives.
Ara anem a canviar de tercio.
Ara
comença el bo.
Qui calla, atorga.
Comença, ara comença la disbauxa. He de reconèixer que a mi m'hauria agradat en este programa molt parlar de narrativa, d'alguna novel·la, però m'ha costat molt trobar històries que parlen d'este tema, de l'alimentació, que tinguin l'alimentació com a centre. I llavors em pregunto si és que mos falten relats construïts al voltant de la felicitat, si el conflicte que mou les novel·les sempre està travessat pel dolor. Me venia a la ment, per exemple, el llibre de l'Agopegui, de Existiremos el mar, que n'hi ha molts de conflicte, però tots els arreglen sossegadament al voltant d'una taula.
Saps quin llibre és molt bonic i no et fa patir?
Quin?
Poeta chileno de Alejandro.
És que encara no l'he llegit. Però parla de menjar.
No, però és bonic.
Que, sí,
és
hi ha molts llibres bonicos, però jo volia uno que parlara, que tinguera l'aliment com una cosa principal.
No. Bueno, que... el happy ending de Lourdes.
Clar.
Sí, però és que ja el tenia reservat ella. Ah. Escena que, descartada la narrativa, m'he anat a lo explícit, a lo evident, però no per això menys atractiu. I atenció a totes i tots, perquè a partir d'ara deixem enrere el pecat jueu cristià i ens endinsem en el gaudi, en la xalera, en la tentació de la mà d'estos llibres que tinc ací, que és la col·lecció Tastaolletes de l'editorial Drassana. I abans de començar a parlar jo, li dono la paraula a una persona que així no està, però ara s'apareixerà com un poltergeist, que és Vicent Baidal.
Un aplaudiment, Vicent, vinga, un aplaudiment a Vicent.
A veure què mos diu d'esta col·lecció.
Des de l'editorial Llibres de la Drassana... Hem de dir que Tastaolletes és una de les col·leccions de la qual estem més orgullosos, entre altres coses perquè durant molt de temps ha sigut la col·lecció més venuda de l'editorial. Per exemple, llibres com La cuina del Cabanyal o La cuina de la Safor han venut en total més de 10.000 llibres, o Arrossos i molt més va vendre més de 2.000 exemplars en apenes 3 o 4 setmanes. Per tant, la col·lecció sempre ha sigut un dels puntals de la nostra editorial. Però, sobretot, ens agrada Tastaolletes per dues coses. La primera és perquè tastant olletes d'ací i d'allà anem descobrint el nostre país, perquè quan veus què mengen tradicionalment en els ports i al costat veus què mengen en la Safor o en la Serra de la Mariola, veus clarament que som un país molt heterogeni i alhora condicionat per la geografia i per determinades transformacions econòmiques que marquen la cultura gastronòmica de cada comarca o de cada zona. I la segona raó per la qual ens ha agradat Tastaolletes és també pel seu format, que combina receptes tradicionals per una banda i peces periodístiques, etnogràfiques o literàries per una altra banda, de manera que això obri el ventall a tindre col·laboracions de gent molt valuosa que s'estima infinitament eixe espai i que, a més, sap contar les seues particularitats d'una manera sovint deliciosa. Finalment, a més, mentre hem anat radiografiant gastronòmicament la geografia valenciana, que és el nostre objectiu, i tenim també nous projectes, a dir, com la cuina de la Ribera o la cuina de Benidorm, doncs també ens han anat arribant propostes temàtiques que hem fet realitat o que farem realitat amb llibres com el de Dolços Valencians, A la Menuda, la cuina de la triperia i les despulles a Europa, Arrossos i molt més, o els esmorzars valencians que ens estan descobrint verdaderes galàxies de sabors que el remat és allò que volem. Així que no res, bon profit i esperem que disfruteu molt d'esta col·lecció.
Dos coses. La primera, Gora la Safor, que he vist per ahí.
Olé, visca un jalsat.
I la segona, entero de bocadillo gran,
Sí,
Vicent,
però...
Vicent. Com li agrada, Vicent?
Ai, entre nosaltres mos identifiquem. Bueno, jo tampoc me'l veig ahí bramant i mal parlant de Vicent. És com jo, també li agrada la poesia, segurament.
Bueno...
La història del segle 15 segur, no?
Segur. Bueno, Vicent, gràcies per les teves paraules. He de dir que jo només tinc dos llibres d'esta col·lecció que vos he anat mostrant mentre anava a l'àudio, La cuina de la Safor, que la van regalar en el primer Sentim les llibreries, aquest amic invisible mundial
jo
que se fa.
No he tingut mai el plaer.
Pues, a mi no m'ho van encertar gens.
En el primer m'ho van encertar molt.
Què van regalar?
Perquè... Em van regalar un llibre.
Te deixa, ja tens un WhatsApp.
Un llibre... De Gemma Pascual.
Bueno. No, vas desencaminada.
Però quasi. Bueno, pues a mi Cuina de la Safor me ho van regalar i, o sea, si m'estàs oyendo, te ho agraeix mogollón, perquè és un llibre que tinc super rebregat, he fet moltes receptes, de la meva manera, que tampoc anessi com en la foto, però ho he intentat. Si quan arriba el meu aniversari...
Quan lo pides per AliExpress, quan te
sí,
llega...
Sí, un poco. Però si quan arriba el meu aniversari algú dels presents no sap què regalar-me, encara me queden molts per tindre d'esta col·lecció. Llavors és un regalo seguro, ¿vale? Com diu Baidal, jo el que me faro d'estos llibres, a banda de les receptes, que estan molt bé, és, d'una banda, les fotografies, perquè són precioses. A pàgina completa, una qualitat increïble, molt bones. No només dels plats, sinó també fotografies de paisatges d'aquelles comarques de les que parlen.
Jo que a tu t'encanta.
M'encanta. I fotos històriques que també m'encanten, com a bon historiador que soc. Total, increïble. Però no patiu, estimat oyentat, perquè este no serà una secció que vos explicaré com cuinar un frito dels ports. No, no anem d'això. Se oyen os de decepció.
No, no volíeu això.
No.
No volíeu això.
No sóc arguiñano.
No.
Plot twist que ningú esperava.
Espero que haguem un plot twist. Però de moment, a mi el que m'interessa d'aquest llibre són els rituals. Perquè sabeu que de rituals i d'alimentació estan superunits. Des de l'hòstia consagrà, que donen quan combregues...
O quan estàs tancant el fes lloc, no?
Exacte, però ahir Aina ho pot confirmar. Jo vaig comulgar en tu el diumenge, Aina, bonica. Oh. Després me vaig senyar i tot, eh?
Jo ara teo, eh?
Però ara creo. Ara creo en Aina Palmer. Total, des d'ahir fins als sopars de Nadal, o la prohibició de certs aliments en alguns moments de l'any, o celebracions tan nostrades com els peregrins de les Useres, que la llista de la compra és la mateixa des de l'edat mitjana. Vull dir, el menjar i els rituals van de la mà. El propi fet de menjar és en si un ritual. Ho hauré de ser, o si més no, els dies importants. No com avui, que jo he menjat aquí en plan, tengo que prepararlo todo, un arroz tres delicias del Lidl preparat, ahí, engolit, no.
O el nostre pobre tècnic, Miguel, que ha menjat a dinar rosquilletes de camí.
Ai, pobre.
Segur que les referites tu.
Després el convidem a sopar.
Per cert, oients, si mai veieu a Lourdes amb molta gana... Regaleu-les rosquilletes.
És com... És que són la meva addicció. No tinc personalitat addictiva, excepte...
Total, xiques, que menjar és un ritual en si mateix. Des de la manera com se maten els animals, la manera com se cuinen, la disposició de taules i coberts, els plats que són picaeta, això és un entrant, això és un primer plat, el postre, el cafè, el puro... En cada cultura, això segueix un ordre atàvic. Atàvic, aquesta paraula m'encanta. Atàvic. En la ben oberta. Un ordre ancestral. És que s'ha naturalitzat tot això, com si fos natural, com si tot el món ho faria igual, i no és així. Inclús, això els que dineu en família ho sabreu, qui seu en cada cadira?
Avui s'ha propiciat això en el pis, sí. Perquè ha vingut en pare a dinar i ha dit... On m'assente?
Jo quan arriba una família que no és la meua i tinc que dinar, me quedo parat en plan no vull trencar el vostre ordre atàvic. On puc assentar-me?
Però bueno, això també pot ser un poc xungo,
Ja, però és que és un ritual. Els rituals són inalterables.
Són inalterables?
O sigui, tu ara en la ruta dels perillins dels
ocells no pots ficar
Chips Ahoy, per exemple.
Qui
diria Rodrigo Cuevas?
I què diria, Ice Iris?
Ice Iris diria que són inalterables.
Però això ho dic jo, que cuidao, Cuidao
se poden inventar de nous, però els que ja estan s'han de conservar d'alguna manera.
O sigui, que el cap de taula tinga que ser el pare que es menja el xuletón més gran i que la iaia es quede...
Però escolta, en part, jo entenc que això, algunes persones doncs, pot semblar que rituals són una cosa limitadora, que ancla i fixa injustícies. Però és que també poden ser el contrari, perquè els rituals, en tot cas, creen una comunitat imaginària. Creen un sentiment de pertinença que cohesiona les societats. I això, pense jo, en aquests temps líquids que vivim, ostres, és un valor.
Sí, però poden adaptar-se als moments actuals. Perquè si la comunitat imaginària deixa de banda gent que està en les perifèries...
No, està clar. Està clar. Ojalà pugui haver peregrines en les Useres. Això m'encantaria. Perquè això no alteraria la llista de la compra.
Clar.
La llista de la compra pot ser inalterable. Això no passaria res.
La cesta de la compra, per això és Rajoy.
Bueno, en tot cas, els valencians i la gent mediterrània en general són molt de convidar, de menjar. Tot el contrari, això que se va fer viral fa unes setmanes en Sars, que ho veure, de la gent sueca, que mentre dinen deixen el convidat tancat en l'habitació, en pany forrellat. Sí, no la conviden, el deixen tancat en plan, ara vengo.
Això està documentat.
Que sí, que hi havia molts testimonis que ho deien.
La gent sueca...
Se va fer molt viral. El ministeri de no sé què de Finlàndia o de Suècia va haver de fer un comunicat dient és que nostra cultura, respetant-la, no és per a tant.
Wow.
Bueno, nosaltres som tot el contrari. Som més de compartir i què millor que bons aliments i bons espais per a fer-ho de categoria. I un d'aquests espais de compartir sempre ha sigut la barra del bar. Almenys per als homes.
Bona puntualització.
Bona puntualització. I jo tinc que dir que dels bars el meu lloc preferit és la barra. M'agrada molt la barra. Bueno, igual no d'un bar qualsevol, però d'aquests bars que són ja el teu bar, en plan, com hi ve en aquest, el Terra.
Clar. Ara que parles dels bars, m'he recordat de la peli de l'any del descobriment, que si no l'heu vist, l'heu de veure ja.
Recomanada en dos de cada tres episodis.
Un clàssic de gent random.
Un clàssic de gent random boníssima. Però és que tot ocorre en un bar i jo crec que la tria no és casual, no? O sigui, que és molt deliberada la localització, perquè és una pel·li que apel·la molt al col·lectiu, a la comunitat, i jo crec que no n'hi ha símbol més clar d'això que un bar, no?
Tal qual, sí. Jo ho dic això perquè en el llibre de Cuna de la Safor, d'esta col·lecció de Tastaolletes, n'hi ha un text de Miquel Nadal, segurament sigui un altre tero de Bocadillo Grande, és el que va guanyar el premi Lletra Ferit, el de Càndid.
Vaya, sí. Una cosa, no hem parlat de Lletra Ferit, que ha guanyat
la dona. Hem parlat este any. Una, sí. Bueno, compartit.
Puri Mascarell, exacto, no?
Exacto. No és una cosa que, claro, que tot
que
el premi...
Que se'm el premi una dona. No, no, no.
Compartit premi de dos, o sigui, Paula Bonet...
No, Paula Bonet és un premi honorífico. Paula Bonet és com de trajectòria. Ah. Però el Lletra Ferit de novel·la l'ha guanyat...
És de Puri Mascarell
i un
tio que
no
sé
qui és.
Que no
sabem qui és.
Però parteixen els diners a mitges.
I què ha escrit este home?
No ho sabem.
Se diu Els Idiotes o el que sigui, no sé.
Cap dels dos passa a València-Ciutat, però una dona i un home. No sé cap cosa que tot el premi siga per una dona.
Ni feminisme, ni
racisme. Miquel Nadal, que va guanyar este premi l'any passat, que també és home, i és home de barra de bar... Té un test molt boniquet en ese llibre de Cuna de la Safor que diu que quan ell arriba a la barra del bar, ells diuen que la barra és un refugi. És en el refugi, diu, en el que pots sentir-te segur i saludat. Entens? Perquè és un home, claro. Diu, la barra és sorpresa. Conversa intermitent, familiar, però sense excessos. El ritual, que és el que ens interessa, ha de ser sempre el mateix. Arribada. Salutació. I de com va? Inspecció topogràfica de l'espai, a veure qui n'hi ha. Ancoratge de colze en la superfície de la barra.
Cancelado, total, ya.
Guany imperceptible de l'espai vital, en plan, el, mi puesto, i inici de diàleg, i com va.
Companyes, quantes de vosaltres feu això quan arribeu a un bar? Jo mai.
Ningú.
Cap ni una. Clar, és que què et passa quan arribes a un bar esmorzaor, dona? Uf, que et fan un passillet, eh? Com quan anàvem a tercer d'ESO i passàvem pel tercer pis, eh? Maria i Marina, esta mira, claro. I el miraven ahí en el passillet de dalt a baix. O sigui, Miquel Nadal, un dia te'n vens amb mi al bar i a veure com et sents.
Bueno.
Coratge del colze. Hola, què tal?
S'ancoratge del
claro
colze.
Claro que s'ancora, perquè està ahí tan mostoseta la barra que se t'apega.
És que l'espai de la dona, xiquet, sempre ha sigut un altre en l'alimentació. O millor dit, sempre han estat tots els altres. Des de la compra hasta la neteja. Tots, menys Ise, que acabo de descriure jo, que és refugi pa qui som homes. I avant. Concha Rodríguez, en la cuina dels ports, a tots els llibres que tinc així per davant, se'n recorda d'elles, de les dones, en un article molt bonic que se titula La màgia de les dones de la postguerra. I en ell diu que elles fan màgia perquè, literalment, les dones majors que ja va conèixer durant la postguerra feien una cuina d'aprofitament total, tota fins l'extrem. Les pataques les tallaven amb un art que podies veure a través de la pell. Podies veure. Si t'havia un dia un bistec, les tallaven igual de primes que les tires de la patata. Perquè dient, sap igual, un centímetre que cinc. I hem d'aprofitar-lo, això. Les armeles, per fer postres, les marcones, que són grosses, les tallaven a llosques. I dient, d'una marcona podrien estar 12 llosques de marcona. S'aprofitava tot hasta el mil·límetre. Brui, conserves, pilotes, sopes escaldades, empadur... Res no en saben aquelles dones d'aquells anys que ens han precedit. I el llibre este de Cuina dels Ports, al remat, és un homenatge, i cita literalment, a les persones que habiten el territori, més i cap a les dones, qui tradicionalment han estat les responsables d'alimentar tota la família. Així que un aplauso per elles, va. La nostra crush, Maria Sánchez, otra aplauso para ella, ens recordava fa uns dies a un article de La Vanguardia que se titulava Libros sin cocina, com habitualment en la literatura els personatges no cuinen, no escuren els plats, no netegen, no desparen taula quan la gent marxa, amb honroses excepcions. Posava el cas de la gallega Teresa Moura, a qui li deien en la seva primera novel·la, li criticaven que els personatges passaven massa temps escurant. Què vos pareix? Maria Sánchez també ens recorda a una autora de la que vam parlar en l'últim programa, Caterina Mansfield.
Caterina Mansfield, que per cert, ara tot és tot Caterina Mansfield.
És que l'han reeditat de nou,
sí,
i és com moda.
Sí, cultural.
Papi, sí, sempre, estem sí. Ahí en la cresta de la ola. Sí, ella sí. Se queixa, Catherine Masfield se queixava de que la casa li menjava tant de temps, se lamentava.
I Carmenia Sánchez Cutillas també ho deia.
També ho deia.
Que ella, ahir tot el rato fent berenars als xiquets i a mi m'agradaria estar pujant a muntanyes i estic aquí berenant els xiquets.
Era que volia anar-se'n al Pirineu.
Catherine Masfield se lamentava de que els amics i el marit se passaven el dia ahir de xarrera mentre ella es curava els plats, feia la compra perquè ells tingueren que menjar... Bueno. Sí.
A mi em recorda, no sé si vos sona una cineasta que, bueno, ja està morta, que és Chantal Akerman, que va ser una de les pioneres en fer cinema, bueno, en fer cinema com a dona, i tota la troupe era també dona, fotògrafes, sonidistes, i ella, totes les seues pel·lis, o la majoria de les seues pel·lis, tots els fotogrames són de la seva mare en la cuina, la seva mare pelant una poma, la seva mare guardant un plat. Llavors és com tota, com depèn de qui, en quins ulls estigues filmant, no? La rutina és una o una altra, no? Mm. I és guai, Chantal Akerman. Mireu alguna pel·li, hi ha pel·lis d'ella en Filmin.
A mi això me fa pensar en la meva amiga Arantxa, amb qui vaig viure a Castelló, ara que estem així al costat, durant molts anys. Sempre m'envia àudios molt llargs, contant-me moltes coses, i jo també els envia a ella, també molt llargs. I són coses prou importants.
Algun dels publiquem, en plan, gent random bonus track.
No. Però ella sempre em diu, ai, si estiguérem vivint juntes, estaríem xerrant això a la cuina. Sempre ho diu. I pensé, hòstia, és de veres, és que al final les converses importants sempre es tenen en la cuina, eh?
Sí. I no hem d'oblidar que el necessari perquè això passe, perquè tinguem menjar, aquestes sobretaules infinites que també ens agraen, que hem fet molta propaganda per xarxes d'aquests dies, que ens agraden molt, han estat tradicionalment patrimoni de les dones, aquestes preparacions. Menos la paella, claro. La paella de diumenge, exultant, pública, és ara dels homes, lògicament.
Patrimoni dels heteros de boca llona.
Sí. Després, qui es curae i recollia mentre els homes seguien de xarrar a fora era la dona. Però bueno, anem a escoltar un tema que és un Tiny Desk, d'aquests que ens agraen.
Tu t'has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote, porque te he perdonado. Pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote.
Tú te has creído.
Per cert, avui hi havia una història de C. Tangana que li dia al niño del Che, Paco, no? Li diuen Paco, Paco, te quiero. I he pensat, que cringe.
Bueno, ja eres de los tontos, versión... A mi també m'agrada molt.
Però el niño del Che no.
Eres de los tontos de C. Tangana que hem sentit en versió Tiny Desk, que sabeu que tenen la taula parada, tota la família de Raer de cantar...
Però una cosa, i si des no és molt Tiny, t'he de dir... Puc fer un disclaimer?
És prou big, sí.
Que és que els conceptes dels concerts de Tiny Desk, que és com que estem així en la tauleta que tenim nosaltres i fan coses en les coses que tenen. I este senyor, com el madrileño, suposa, i com el senyor, pues va portar ahí una orquestra de corda i un no sé què, i això en una Tiny Desk no cap. M'entens?
Però només bueno. Estava el pianillo de Alice damunt del...
El benito del pianillo.
Però,
que bo.
Sí, ja està.
Bueno.
Tot el que...
No saben què recollir esa taula, tampoc. La taula del Tiny Desk després. Segurament les dones que fan palmes raere. Però bueno, l'altre dia, per ser en el fest, jo m'entén un bon Tiny Desk en l'almacén de la plaça, eh? Aquí algunes presents estàvem. Vam convidar a uno que te portava una guitarra. Mm. Havia un tractor on se pujava, eh?
Però un tractor del poble o estava en plan...
D'aquelles d'allí, que tenen el tractor allà aparcat, i la gent se pujava...
Ahí enmig del poble?
I van fer una paella en l'almacén, en la plaça de Benlloc.
Pensava que formava part del fotocol del Fesioc.
No, ojalà, però no. Igual l'any que veu podeu proposar-ho,
xiquis. Que en el Fesioc han fet un glamping, ja rebutgen els tractors.
No, al final no se va fer, no va tindre èxit.
Imagina't.
El van cancel·lar, imagina't. Ahir la gent és punky, com en la plet dels ports, per cert, que heu d'anar tots.
I què va passar en l'estelada?
No cal.
Una batalla de símbols, estem revivint una batalla de símbols.
No, això va a tot programa. Ara estem en el Tiny Desk de C. Tangana i de l'almacén de Benlloc. I jo, aprofitant agafo...
¿Qué te pasa? Tú eres que me
risa. Agafo ese tema y cite a Francisco Brines, allà on estigues, que mos escoltes.
També de la Safor.
També de la Safor, perquè en el llibre Cuna de la Safor he fa el pròleg, de fet.
Marc, sense Safor i els albrars ja, da igual. Aquí diguem,
da igual lo que siga. Si citem a un feixista, també li pareixerà bé. És de la Safor.
Arcadi Dimissió! I ell va!
Marina també se riu. Bueno. Total, Francesc Obrines, saforenc il·lustre, premio honorífico de la Generalitat, no sé què, no sé quanto, i fa el pròleg d'este llibre, Cuna de Safor. I ell diu, atenció, és que per això normal que donaran el premi, perquè mira el que diu. Ell diu, recorde dinars o sopars per a mi memorables, en els quals el component principal d'aquells àpats no era per a mi l'alimentari, sinó que eren els comensals. Clar que sí, Brines. La companyia és la que farà del fenomen quotidè rutinari de menjar un fet mereixedor de ser recordat. I això és aixina.
Tu has fet grec i llatí a l'institut?
Què? Grec i llatí? Sí, però...
Clar, company, és amb qui menges el pa.
Amb qui comparteixen el pa, muy bien.
Clar, bueno, és una cosa etimològicament molt fàcil, sí, sí, molt fàcil, sí, sí. Però bueno...
Hosti, pues jo no ho sabia, eh?
Sí,
pues
sí.
Tu t'has pinta de fer grec i llatí?
Jo vaig fer grec i llatí, però això no m'ho han
explicat. Jo no, eh?
Ah, no?
No, jo social.
Crec que ho vaig aprendre fora de l'institut, però bueno. Total, he dit a des que el menjar... unís, cohesiona, crea comunitat. I d'ahir la importància de rituals, com el dinar de Nadal o d'altres més propis de cada família. Ara vos porto un propi d'una família en concret, que és una de les veus que escriu en la Cuna dels Ports, que és Violeta Tena, que la coneixereu, periodista del Temps, vilafranquina, i ella conta en este llibre un ritual que fa cada any, des de fa poc, un ritual nou, perquè se poden adaptar els rituals i actualitzar, a la seva família. Si te sembla, anem a escoltar què mos diu
Hola,
Violeta.
Amigues i amics de Gent Random, què tal? Com esteu? Bé, que avui em sembla que parleu de gastronomia en el vostre programa. I a mi m'agradaria parlar-vos de les pilotes de Nadal, perquè és un plat que a mi m'encanta. M'encanta menjar-les en Nadal, però també durant tota la resta de l'any, amb el seu brou, amb el seu caldet. Boníssim. Bueno, que potser no sabeu el que és, perquè això de les pilotes de Nadal em sembla que a cada comarca se fa d'una manera. Jo vos parlaré de les que fem a Vilafranca, de les que fem al nord de Castelló, i les pilotes se fan pues, amb pa ratllat, amb sagí, amb carn picada de cerdo, uns trossets de pernilet que siga bo... També amb blou, s'ha de distingir el rovell de la clara i també amb formatge ratllat. Tot això ho posem en un llibrell, que és un recipient de fang, i tota aquesta argamassa que se conforma, pues, poquet a poquet se van fent les pilotes, no? Que són, òbviament, són esfèriques. No? I bueno, que són boníssimes. Després, per a menjar-les, s'han de posar en caldo, de bollir-les una miqueta, 10 minuts només, i tenen un sabor espectacular. Però bueno, que a mi les pilotes m'agrada menjar-me-les, però sobretot el que a mi m'agrada és preparar-les, perquè la preparació en la meva família és un poc especial, perquè ja de fa aproximadament 10 anys vam decidir que les pilotes, la seva preparació, havien de ser l'excusa per a trobar-nos tota la família, en tota la família de mon pare. I és molt, molt divertit trobar-nos normalment en el pont de la Puríssima, 15 dies abans de Nadal, trobar-nos allí amb els ingredients. Normalment són les ties, no? La generació més gran, les que preparen tots els ingredients, ja tot preparat. I res, allí que ens posem tots i totes, mans en l'obra, gira que girarà allí fent l'argamassa, cadascú d'alguna manera al pas dels anys, pues, poquet a poquet ja ha anat adquirint una responsabilitat d'esta espècie de cadena de muntatge. I bueno, es tracta de fer pilotes, que a vegades ne fem més de 100, no vos cregueu, però que sobretot del que es tracta és de trobar-se, de tindre una excusa, perquè al final pues, cadascú viu en el seu lloc, cadascú té les seues vides, i sempre el fer les pilotes pues, és un motiu per a trobar-nos, per a xerrar, per a riure, per a cantar fins i tot, i bueno, per a posar-nos al dia. I les pilotes sempre ens són superbones, però sobretot, el més xulo, el més divertit, és el procés.
Ai, que bonic això que m'has contat, Violeta, eh? Oh,
I tu
clar que sí, l'excusa per trobar-se.
Tu com sabies que feia pilot?
Perquè ho explica en el llibre. Ah. I l'he llegit. Gràcies, Violeta, per explicar-nos amb un bon exemple un d'aquests rituals gastronòmics que qüestionen als que fiem referència. Els grans rituals familiars... tradicionalment, han estat, i potser encara són, ja vos puc imaginar, les matances. que per ser l'altre dia llegia En Facendera, que és un llibre que cite cada programa, algun dia parlarem d'ell en sèrio, d'Òscar García Sierra, Anagrama, molt recomanat, que avui en dia les matances dels nostres temps són les mudances. Quan tot el món s'ajunta per a fer un cop de mà col·laboratiu allí i després acabem amb una cervesa ja tirats en terra, sense muntar els mobles encara. Imagino l'escena, veritat?
Sí.
És potser l'exemple actual d'això. A les comarques de muntanya, perquè en la costa se menja molta verdura, però i dalt, en els ports, a veure quanta és verdura. Entonces, la matança ha sigut una necessitat sempre. La terra, pobra d'ella, no donava pa dietes vegetarianes i al llibre de la cuina dels ports tenim una ampla varietat d'aquests productes. De fet, un dels autors, Luis Gargallo, ha creat l'empresa Bolíssim, que algú vos sonarà, que està especialitzada en productes dels ports. Bolíssim és una paraula que ve de bolo, que no sé si el coneixeu, el bolo dels ports. Una espècie de botifarra en sang, d'arròs, amb massa de farina, que ara mateix Alba està traient per aquesta porta per fer una degustació de bolo, dels ports. Tot el món que vull agarrar-ne. És el plutus que no s'esperava, una gent random.
L'oientat s'ho està perdent.
L'oientat ara mateix
totes
està perdent.
Totes les persones que no heu vingut,
que està passant,
que s'heu rajat a última hora, penediu-vos.
Amb un poquet de bolo dels ports, aquesta botifarra de ceba, de sang i arròs, perdó, amb massa de farina. És un dels exemples de cuina dels ports, com les güenyes, que és una altra, que són llangonisses fetes amb vísceres, del bacó, perquè del poc s'aprofita tot, ja ho sabeu. I total, en aquest llibre, qui tingui el típic porc que té la nostra en l'orientat general de gent random, podrà trobar moltes maneres d'aprofitar la seva matança particular. I com que avui estem molt de pagès, vull posar-vos alguna cançó mentre la gent menja el bolo, que és un clàssic del Every Night, que van tocar la trilla en el Feixoc, i també els tindrem en la pell dels ports, els tindrem pensant Bertomeu en la geneta, que és la Masovera. I, per cert, a la pell dels ports, ja ho he dit antes, però no falteu, en Portell, este any. L'últim cap de setmana de juliol. Ahí vos esperem a tots i totes. I mentrestant, va fer goleta, ahí va la Masovera. Xiques, xics, estimat públic i oyentat. Passa una cosa, que és que portem ja... Estem quasi a punt d'acabar el programa i encara no hem parlat de la paella. Què mos passa? Que no som valencianes o què? A risc de sembrar un programa d'apunt... o de Bertín Osborne t'invita a cenar a casa. A risc d'això, hem de dir que pocs plats tenen més ritual al seu voltant que la paella, lògicament. Des de la preparació i se fetge que se separa sempre exclusivament pel cuiner, en masculí.
No me'l donaven a mi, en plan la neteta malcriada.
Perquè estaves malcriada, carinyo, però normalment això se sap.
Filla única.
Que brancaven un ritual per tu, malcriadeta. Ai. Fins als ingredients, que són causa de cisma múltiples arreu de les nostres comarques. Debatrem en este programa, xiques, sobre la verdadera paella valenciana.
Ni de conya, abans em deixa el podcast.
Ja ho fan, ja n'hi ha molta...
Hi ha molt de ruïdo, hi ha molt de ruïdo. Sí. I damunt estem a Castelló i això no toca. Simplement donaré uns apunts. La bona gent d'amics nostres, de l'Horta a la Cuina, o acá la repartidora, ja van escriure en el seu llibre de Caliu, Amos Rodó, sobre l'estupidesa d'esta discussió. Sobre un plat que la gent feia tradicionalment amb el que tenia a mà cada temporada. I ells deien, el que cal és desplaçar el debat cap a temes més importants, com per exemple, com obtenim els seus productes. Quin és el seu origen? Quina és la seva estacionalitat? T'he trellat fer en agost una paella de carxofes?
No.
Pues no, claro que no. ¿Vosaltres sabeu el que és una paella brossera? Una paella brossera. La gent de la Safor tampoc, perquè això és en el llibre de cuina de la Safor.
Ai, Marc, Marc.
Pues treu el bloc de notes. T'expulsem
de la Safor.
Treu el bloc de notes que ara prendràs nota. Mireu, Josep Piera... en este llibre Cuina de la Safor, mos conta quina va ser la millor paella de la seva vida. Sí.
És de la Drove, de la Drove. L'home de Marifé, el de la mestra. Joder, conoces
que és de la que estiguem en la Safor, així en este debat. Bueno, Josep Piera mos diu quina va ser la millor paella de la seva vida i, spoiler, no va ser la de la seva mare. Com acostuma a ser normalment. Tants valencians que diuen jo paella menja en ma casa i avant, perquè si no, a veure que me trobe. Bueno, això jo ho he sentit molt.
Lourdes, no, és igual.
Total.
No entrarem en aquest debat.
A veure, només compra la del trencadís de Benimaclet, que està superbona.
Està molt bona, és de veritat.
Està boníssima.
A mi m'agraden moltes paelles, però ahir la del Terra està bona, també.
A veure, sí.
Sí, què hem de dir, què hem de dir? Que mos paguen aquí la pagueta. Bueno, total.
Dijous paella.
Això en Catalunya, carinyo.
Bueno, pues un poquet.
Nosaltres cada dia. Paella cada dia, com se feia antigament. Total, que la paella preferida de Josep Piera no era la seva mare, sinó la, conta la d'uns homes a l'Horta de la Safor, a tocar de la Marjal, allà baix el castell de Bairén, en una època pretèrita en què cadascú portava la cullera de fusta en la butxaca. Esos tiempos, eh? Quien lo estuviera ara mismo. Que el pollastre se matava allà mateix... Ningú ha dut un pollastre avui pa...
La
via, tu hagués pogut portar un pato. I les viandes se collien al moment en l'hort o en les séquies. Perquè sabeu que en aquells temps la Marjal, tu clavaves la mà en una séquia i tenies una anguila. Gonçal, en aquella Marjal de Castelló també passava això. Clavaves la mà en una séquia de anguila. Això avui no passa.
Això és hetero de bocadillo gran i aquest comentari que acabes de fer. Una anguila,
total, que esa paella brossera era paella en lo que tingueres, bàsicament.
El del botellón se l'esteu passant ja, eh?
Ella paella en lo que tingueres a mà. I avant, paella brossera, pues en lo que tingueres. Perquè en aquells temps, no com ara, se menjava de tot.
Si teníem un programa sobre passar-ho bé, no podia no sonar Bayuca, perquè no se m'ocorre millor jo com passar-ho bé que un concert de Bayuca.
Vull fer, a mi quasi me tiren en la Covid, sí. Te'n recordes? Perquè
quan jo no estava, perquè estàvem treballant.
Pues el segurat es girava, m'alçava, ballava i me tombava.
Nosaltres els vam veure fa 2 setmanes en el Vida i va ser una experiència quasi religiosa.
Increïble.
Bayuca, necessitem un Bayuca valencià. Per qui no conega Bayuca, és un productor de música electrònica gallec que mescla formes de música tradicional amb l'electrònica. El directe és superpotent perquè no només està ell, porta a 2 xiques que canten música tradicional amb instruments de música tradicional. Vos els recomano moltíssim. Però jo volia, abans de parlar del llibre de què parlaré, fer una retrospectiva de la segona temporada, perquè avui tanquem segona temporada i jo sóc una persona de molta retrospectiva.
Parece que fue ayer, eh?
O sigui, de pensar, fa un any, avui, què estava fent? I me'n recordo de què estava dinant, si voleu, eh?
Tens memòria prodigiosa per a això.
Tinc memòria prodigiosa.
I faig calendaris també.
No faig calendaris perquè...
No, però en plan, tal dia com avui, l'any passat estàvem, no sé...
Això està dient, que té un cap molt prodigiós per a això.
Sí, me'n recorde molt. I, bueno, clar, no podíem fer l'últim programa de la segona temporada sense fer un poc de retrospectiva, perquè ha sigut una temporada molt bonica, no? Sí. Esta temporada ha sigut la temporada en què ens hem incorporat a la xarxa d'emissores municipals valencianes i a Ràdio Godella, més concretament.
Viva Ràdio Godella! Olé!
I jo volia dir que això va ser gràcies a Lluís de Sinestèsia, perquè ell ens va dir, però sí, veniu, perquè sempre necessitem omplir la graella.
El primer dia que vam anar a veure a Jordi Coy.
Que vam anar a convèncer-lo, jo estava superconvençuda.
Ara comencen les historietes de l'abuela.
No, és com que anàvem ahí venent-li un poc.
Super de bones xiquetes, en plan...
Sí, perquè fem coses i ens ocorren molt, com intentar tant dir, por favor, aprueba-nos l'examen. I jo, sí, quan vulgueu, tal, sí.
No va costar massa.
No. I això és important, no només perquè estiguem a gust, sinó perquè tècnicament el podcast ha millorat moltíssim. La gent, com a mínim, ja quan l'escolta està... Bueno, depèn dels directes, no? Quin tècnic tinguem.
Sí, ara que estem de gira, depèn del tècnic, però han trobat un molt bonic.
Ara que tenim a Miguel, un aplaudiment per a Miguel.
Guapo, templat.
No, però de veritat que gràcies a haver-nos incorporat a la ràdio, hem après molt, també. Hem millorat en qualitat tècnica, però hem pogut subratllar la importància que té la ràdio pública i la ràdio local.
Totalment, això és superimportant.
És superimportant, perquè no ens sentim com lligades de mans i peus per a dir res del que vulguem. És facilíssim. Una vegada que Jordi va tindre Covid, ens van acollir en Ràdio Vetera.
Super.
És el marxisme, la xarxa d'emissores.
Sí, la xarxa d'emissores locals valencianes és el marxisme encarnat en la terra.
Totalment. Sí. O sigui, no,
i,
molt important.
I jo vull subratllar també que a Ràdio Godella especialment es dona molta cabuda a programes fets per gent jove, com de Parquineo, com Sinestèsia, com nosaltres.
En aquell tècnic que he dit abans estava de Parquineo. Els van convidar. Van ballar damunt del tractor. Sí.
Que vull dir que, tot i ser un format tradicional com és la ràdio, aposten per nous programes i crec que és superimportant. Això com a highlight número 1 de la segona temporada. Highlight número 2, que és que hem començat a fer directes en públic.
Olé!
Sí. A mi, sabeu què em va dir Òscar L310? Em va dir... Uau, quan em vas dir que aneu a fer directes i tal i portàveu tan poc de temps, vaig pensar, uau, igual és molt precipitat, no? Però...
Són flipaillos.
No, però ho dia en plan... Com un comentari, no?
Que, clar, bueno... com no vam passar a la segona fase dels Premis 3D, es pensava que no me'n menjaríem un torrao, però... Ah, sorpresa!
Aquí estamos!
Aquí estamos. ¿Dónde está el que ha ganado el premio?
No, no lo sabemos!
No lo veo, no lo veo.
Aquí no!
Bueno...
Ni me recorde qui era!
És que no me'n recordo.
No, uno de Villarreal.
Ah.
Ah, sí, era el terreno, sí, sí.
Sí, tenen un partit de futbol, un camp de futbol i no sé què, no?
Ahí. Bueno, el cas, que superbé el fet d'haver fet directes perquè, és que, no sé, ens ho hem passat molt bé, no?
Sí, ha sigut superbonic, ens han donat una nova perspectiva del programa, jo crec que a vosaltres com a públic també, jo crec que hem guanyat nous adeptes.
Així la gent que ha fitxat en molts, eh?
Sí.
Bueno,
Potries,
bueno, Marina i Marc,
Marc i
Marina i Marc, que es mereixen un
Xativa... Alacant. En Alacant no vau vindre, eh? Alacant va ser diferent.
El únic!
Alacant va ser molt guai.
És també molt d'agrair a les persones que han comptat amb nosaltres perquè han apostat per projectes com aquest, els primers, els de la Universitat d'Alacant, que ens van escriure al Nadal.
Bonico. És que també s'han de fer joc. Estaven ahí també...
La Universitat de València, que ens va escriure, però al final no es va poder fer. Però ens va escriure l'estiu passat.
Tornarem.
la Fira Cursiva de Xàtiva, vull dir que és gent que...
La repartidora...
Ens han escrit de manera supergenuïna, perquè al final tampoc ens pensem que...
La Fira del...
La plaça del Llibre,
que se vienen cositas.
Se vienen cositas,
sí, en octubre, apunteu-lo.
El Molí,
primer directe, superguai. No sé, o sigui, per a mi és superimportant, perquè ha sigut com, efectivament, compartir, no?, amb la gent... el que nosaltres fem i et dona una perspectiva superdiferent. Un altre highlight de la segona temporada és tota la gent que hi ha col·laborat, que no és poca. En primer lloc, els que han vingut presencialment com a convidades. Pol Guasch va ser l'últim, però vam tindre a Carles Fenollosa i a Mercè Pérez en el segon programa de la temporada. Mm-hmm. Vam tindre a Agueda Vitoria i a Paula Durán en el programa del Molí. Mm-hmm. Vam tindre a Irene Mira, a Alacant... totes superboniques, eternament agraïdes. I nosaltres també vam ser convidades. Ens van convidar a Sinestèsia, que són los papis de Radio Godella.
Totalment. O sigui,
Sinestèsia, Ran,
so we could walk.
O sigui, totalment. Sí. 10 anys fent un programa. O sigui, un aplaudiment per a Sinestèsia, per favor. I després, tota la gent que ens ha enviat àudios durant la temporada... Mara Weir en el programa de la família parlant d'Anna Peñas, Marta Sanz parlant de les vacances, Alba Martínez i Álvaro Devis parlant de Carmelina, Pablo Barberà parlant de la ruta del bacalao, Aina Montferrer també present, Sandra Montfort, Aina Vidal, Júlia Mèrida, Marta Meneu, Marta Cava, Blai, l'amic de... En part, que no sé com dir...
Blai Costa.
Josep Artés, Eudald Espluga... Pendo, Alberto Jaler, Laura Bolo, Irene Rodrigo y molta altra gent que segur que em deixen.
Pocos aplausos para Josep Artés en oído, ¿eh? Casi anamos els fans. Aquí hemos estado les mamelles
i
tot.
I totes... que com diria Lourdes, ui, així, sí que són tot noves veus, que només tenen cabuda en programes o en
espais
com... autogestionats per, o al marge d'una televisió pública, al marge d'unes... uns Valencias Plazas, bueno, ja ho he dit.
Sí, d'això no passa res.
Que al final, pues, crec que aquestes coses...
Els
pues...
valencianos hacen cosas.
Clar, no, jo el que volia dir... Per a mi és important dir això...
Aina Vidal l'has dit, eh?
Sí. Per a mi és important dir això, molt, molt important, i és que jo m'he adonat que les persones joves valencianes fem coses superinteressants, fem coses de molta vàlua, i per algun motiu no se sap que fem coses. No hi ha espai, no sé molt bé si per falta d'estructura, no sé molt bé si per una qüestió generacional o per quin motiu, però és una llàstima i a mi em fa sentir especialment orgullosa, que tampoc és que arribem ahir a moltíssima gent, però donar veu o que hi hagi un espai per a persones tan sabudes, que fan coses tan interessants...
Que s'ocorren un muntó, que la seva vida es van ells, no? Fan doctorats, o sigui, es dediquen a investigar...
Clar, és que jo pense, sobretot, o sigui, en moltíssima gent, però especialment pense molt en Aina Vidal i en Alba Martínez, les intervencions que feren sobre Xirbes i Carmelina, respectivament, i dic, uau, és que així hi ha senyoros i senyores, també, copant espais de tota la vida, que no estan aportant res nou, i esta gent... Ostres, on té cabuda? Doncs
pues en la universitat, cobrant sols de
merda. I en Àngela, que no l'hem dit, també, que en Àngela Martínez, que també... És que primera temporada, però sí, és una mente brillante que a veure si té el pes que se mereix.
I que mos va convidar a participar en la Complutense.
Sí, vam estar en un curs de la Complutense, que això era privat, però era un curs de la Complutense, vam participar i tot, sobre literatura de perifèries, sí.
Vull dir que no sé, que hem de fer un pensament, sobretot per no caure com també en l'autoflagel·lació de ai, és que així mai passa res, tal, sempre mirem molt al nord, no?
O perquè els nostres països no tenen dies per muntar-se un estudi en tal carrer de València i poder exposar el que fem, però gràcies a la xarxa de ràdio pública ho podem fer, no?
I superorgullosa que siguen un espai públic, la veritat. Així que un aplaudiment per a la gent jove que fa coses, per favor. I jo vull dir que Gent Random és un projecte que va néixer sense cap pretensió, que va creixent d'una manera molt orgànica, molt natural, que estem molt contentes, que estem molt motivades, que estem molt il·lusionades, que volem seguir anant a més, però que no tenim una ambició de fama i de reconeixement, que crec que fem una cosa que ens naix del cor, d'unes inquietuds que són molt reals, molt verdaderes, que enregistrem converses que podríem tindre fora de micro, que moltes vegades les tenim, i tinc la sensació que fem el programa que a nosaltres ens agradaria escoltar en la nostra llengua i en la nostra, i en el nostre dialecte, si voleu, perquè a Catalunya sempre hi ha molt de tot, però així pareix que falta, continuo sense saber molt bé per què, i no sé, és molt bonic veure que a vosaltres també vos agrada. Així que moltes gràcies per escoltar-nos, per vindre, per donar-nos suport, per donar-nos un feedback sincer, per recomanar-nos, per tot. Moltes gràcies. I l'últim highlight que vull fer, i no l'he inclòs molt en el guió perquè no volia que fos spoiler per l'exaltació de l'amistat. Sí, però jo volia donar vos les gràcies públicament i davant dels micros a Empar i a Quim, perquè de veritat que sou uns companys de viatge super ideals. És super fàcil treballar amb aquestes persones. I s'aprèn
un muntó.
Jo aprenc molt de vosaltres, m'agrada molt la perspectiva amb què abordeu les coses, perquè damunt són dues perspectives super diferents, la d'Empar.
Ai, Lourdes em va dir l'altre dia en El Vida de Resaca que jo tenia una perspectiva molt críptica.
Críptica. No, perquè és com que tu eres super poc evident i Quim és molt més evident i...
Un hombre.
No, però no, de veritat que jo vaig entrar
així. I jo penso que Lourdes té una capacitat de comunicar super efectiva que poc és molt complicat trobar, perquè és com, saps, com que encarriles la frase i pum, i la portes a l'escolta, la portes on vols. I crec que això és superguai.
És la bèstia de los micros.
Perquè crec que aquesta capacitat comunicativa tan, tan eficaç és molt complicat trobar-la. I o aquesta capacitat oratòria és molt difícil tindre-la. I crec que tu en un plis la tens.
Això m'ho va dir el tècnic de so canallita. Me va dir, Lourdes és una bèstia de los micros.
Uau! Bueno, corramos un estúpido velo ahí.
Jo el que volia dir és que jo vaig començar així com a col·laboradora, perquè un dia els vaig dir que m'havia agradat molt el primer capítol que havien fet i que, jolín, que està sent un viatge superbonic, xics, i que vos estime molt.
Olé, templar.
No tens rellotge ni agenda, visca un dragon can. Cap per avall a tot hosti, pujant i baixant. M'han tret de fora sa feina, quin déjà vu. I és que no se pot fer feina, 24/7 loco per tu. 24/7 loco per tu. 24/7, 24/7. 24/7 loco per tu.
Sona una cançó dels mallorquins de Sousa que parla de la impossibilitat de ser adult funcional quan estàs enamorat, perquè només eres capaç de pensar en aquesta persona 24/7. Totes i tots sabem a què ens referim en aquesta sensació de veritat. Martí Sales, l'autor d'Aliment, el llibre de què parlaré avui, va desafiar aquesta teoria perquè el seu llibre Aliment naix d'un enamorament, o sigui, que ell va ser capaç d'escriure un llibre mentre estava enamorat.
Segur que van passar uns mesets.
Però és que és tan fàcil enamorar-se de Martí Sales.
Sí?
Sí.
Però perquè és guapo.
Perquè no. És sabut.
Bueno, és tot. Potser siga guapo. Martí, si en
té carisma.
Tot, guapíssim. És molt intel·ligent.
És guai.
Potser... Es va esperar uns mesos, com tu dius, Quim...
Que li passarà la droga, que li baixarà la droga, la dopamina.
Clar, tota aquesta energia de nova relació es va ir una miqueta per poder-lo escriure. El cas és que ell mateix afirma que, si com deia Boeci, el futur és un invent dels enamorats, també ho és aquest diccionari. I és que, efectivament, avui parlem d'un diccionari. A Martí Sales ja el vam esmentar en el darrer programa perquè és el traductor de Vivian Gornick al català, però a banda de traduir molt i molt bé, repetisc, al català, no és cosa menor, escriu, és músic i, com todo hijo de vecino, té un podcast. Però a Radio Primavera Sound, i no està en la ràdio pública.
No està ahí.
Es diu Fans de l'Alcover Moll, em pareix un títol.
Títol és increïble.
I es dediquen a analitzar lletres de cançons, o sigui, que em pareix encara més brutal. Escolteu-lo, està molt guai. Tornant al llibre, el format de fer que Aliment fora un diccionari és una tria totalment deliberada, perquè ell conta que va anar escrivint coses que tenien com una forma diferent i va pensar, pues en un diccionari al final tot cap, no? Aleshores, així trobareu poemes, trobareu contes, trobareu cançons, trobareu anècdotes, tot això ordenat en entrades, ordenades alfabèticament, com en un diccionari, clar. A mi Aliment em pareix que és un llibre deliciós, no només pel que conta, sinó per com ho conta. La tria que fa de les paraules, l'ús del llenguatge. Com et va portant, Martí, per ell, per on ell vol? Marejant-te d'ací cap allà, no? Amunt i avall.
Com una dansa.
Per dur-te al final a un lloc que no t'esperaves, on no t'esperaves arribar, no? Es nota que Martí Sales també practica l'escriptura del Gaudí que comentàvem amb Pol Guas l'altre dia.
És un xalaor, Martí Sales.
És un xalaor quan escriu, eh? La creació unida al joc, no? sempre. Aquesta idea.
Bueno, però primer has de picar molta pedra, això sempre ho diem.
I tant, i tant.
Has d'estar còmode ahí, eh?
Per això, perquè es nota que és un llibre que naix del Gaudí, perquè òbviament parla de menjar, com ja hem comentat, que menjar és un plaer, però sobretot per com de bé te ho passes quan te'l llitges, era inevitable que en un programa titulat Fresques i Xalaores no parlarem d'aliment, encara que Quim ja havia avançat que jo el tenia bloquejat, perquè jo volia parlar d'este llibre. La primera entrada del llibre es diu A, d'abans, i comença amb una pregunta que es desgrana en moltes altres preguntes i amb una circumstància personal i generativa que explica com es gesta un diccionari com aquest. Ens porta de la maneta des del desig. Què hi ha més difícil que traçar que el desig? Diu Martí. Fins a l'amor. Sales ens confessa que va començar a cuinar perquè es va enamorar. L'amor el va fer abandonar la cuina de supervivència per dedicar-se al festí dels arrossos, dels guisats i dels peixos. I l'amor el va fer escriure aquest diccionari. Jo encara no he abandonat mai la cuina de supervivència, ni per amor ni per res.
Però algun dia especial hauràs fet alguna cosa, no? Sí. Típica cita...
A Maria Núria els faig putxegar no, un divendres. No, però
típica cita eròtico-sexual.
No, deixa que em cuinen.
A mi sempre m'ha fet molta vergonya cuinar, perquè com no cuine bé on... És com... Bueno, això ho diràs tu, però és que és un acte molt, molt íntim. Aquestes persones de Vilafamés que estan...
Per favor, és de la cuina.
Pareixen els catalans que demanen silenci en els concerts, Lourdes.
Bueno, és que si estic parlant jo, que calla tot el món, eh? Perquè, claro, l'ego no s'alimenta sol. És broma. O no. A veure, ja intuireu pel que he contat que no es tracta d'un llibre de gastronomia, aliment. El menjar és l'excusa, el fil conductor, per parlar de qui som, per narrar històries, per parlar de l'amor, del desig, entre moltes altres coses. L'entrada C de Cataclístics descriu el cataclisme més hedonista que vos pugueu imaginar. Però una de les que més m'agraden és la de...
Però no vas a dir quin és el cataclisme.
No, vull que se llegiu. La K és per a Kennedy Fisher Mary Frances, gastrònoma i escriptora estatunidenca, que deia coses molt interessants. Com ara...
A veure, què m'ho has dit?
La gent em pregunta, per què escrius sobre menjar? Per què no escrius sobre la lluita de poder i la seguretat, sobre l'amor, tal com fa la resta? Ho pregunten acusadorament, com si deshonrés el meu ofici amb grolleries. La resposta més fàcil és dir que, com la majoria de les persones, tinc gana. Però és més que això. A mi em sembla que les nostres tres necessitats bàsiques, menjar, seguretat i amor, estan tan barrejades, solapades i entrelligades que no podem pensar-ne una sense les altres. Per això, quan escric sobre la gana, de fet, escric sobre l'amor i les ganes d'amor. I el caliu, i l'amor pel caliu i les ganes de caliu. I sobre el caliu, la intensitat i la magnífica realitat de la gana satisfeta. I tot és u. Parlo de mi, de com menjo pa a la falda immutable d'un turó, o com bec vi negre en una habitació que ara està feta a miques. I passa que, sense adonar-me'n, també parlo de la gent que m'acompanyava llavors i de les seues necessitats més fondes d'amor i de felicitat. Al vol hi ha menjar, i tot sovint, per ser honesta, també hi ha vitualles al cor per alimentar les fams més salvatges i insistents. Hem de menjar. Si d'aquesta terrible circumstància som capaços de treure'n suc, tolerància i compassió, no serem pas menys dignes. Hi ha una comunió que va més enllà dels cossos quan es partix el pa i es beu el vi. I aquesta és la meva resposta quan la gent em pregunta per què escriu sobre la gana i no sobre guerres o amor. Què vos pareix?
La gent diu, uau.
Està un poc lligat amb el que estaves dient tu abans, no?
Sí, tal qual, sí. Però, sí, soy.
Però jo crec que la meva entrada preferida és la Y, que diu Y d'Y.
La llegida del guió i m'ha encantat.
I és un poema.
Ara veureu que
no vos he llegit sencer, perquè és molt llarg. Però
aquest fragment és superbonico, eh?
M'ho vas dir la primera nit, que t'agradava Wagner i que eres del Paraguai. Aquella primera nit, allà, al mig del carrer fosc, jo feia estona que no esperava res. I no plovia, no plovia, no plovia. I vas aparèixer tu. I a mi em va costar sense seguir esperant res. Al cap d'una estona ja parlàvem d'això, del puto destí i de les putes expectatives. La nit que ens vam conèixer, jo encara no sabia cuinar.
I aprendió por amor!
Joder, és que què hi ha més bonic que l'amor, joder.
Que fort.
Jo no vull caure ahí en el cinisme. De no.
Però és veritat el que diuen dels abuelos antes, que és una manera de dir t'estime. I vaig a passar un rato pensant que vaig a cuinar, com ho vaig a cuinar, currar-m'ho mogolló i donant-te-ho i compartir-lo amb tu. I després es curaré i tot, perquè te diré, no, que estic convidada. Tal qual.
I les putes expectatives, eh? Hauríem de fer un llibre... Ai, un llibre, també. Anava a dir un programa. Un programa de les expectatives.
I una volta vaig fer pizza en plan supercurrada i me va quedar crua. I va ser fatal, però bueno, va acabar
bé. Però això jo no m'arrisco a cuinar. Jo no m'arrisco.
Ja. Yeah. Bueno, s'ha de perdre la por.
Però algú cuina per tu.
No, a veure, a Maria Núria els cuine. Perquè Maria Núria, la Moria, és... confiança total. Però quan vols impressionar algú...
Pues dius, no és tu fuerte, no?
Pues li dius, anem a sopar al Carabassera, venim a clar. Que van uns pinxos ja que van molt bons. A veure,
bueno.
Arran del llibre de Martí Sales. Ara, si algú li dic d'anar al sopar al Carabassera, es pensarà que... No, no, el Carabassera també pot
ser sent d'amic. Has descobert el teu truco, no, bueno. No.
Vale, seguim. Arran del llibre de Martí Sales, vaig arribar a un text homònim d'Anna Pacheco publicat al Quadern del País. I, bueno, jo crec que el text podria haver bastit el guió sencer del programa perquè sintetitza molt bé algunes idees que hi hem explicat. I tot i que el subratllaria senceret, tanque la meua part amb un trosset que entronca molt, molt bé amb com hem començat, no? Parlem efectivament de l'amor. I diu Anna, la idea de veure un ésser que estimo menjant davant meu sempre m'ha resultat extraordinàriament íntima, és a dir, fatal.
Totalment.
En l'aliment, en la idea d'un dinar, en la idea, sobretot, d'un primer sopar que et preparen perquè t'estimen, sempre hi he sentit el pes del futur. Mai ho he pogut trivialitzar, només és un sopar. Perquè mai no és només un sopar, quan allà davant hi tens un ésser que d'alguna manera estimes, o has estimat, o estimaràs. O, és clar, estimaràs, i després ja no. Uau, és que s'han sentit els cors trencats. Però això és així, Nadia.
El peso de la vida, ara mismo, però, caient i, hacia els planetes.
Però vosaltres no us avergonya la primera vegada que mengeu amb algú? No saps com col·locar-te el menjar, si te se quedarà algo...
Jo ho passo fatal.
Menjar espaguetis ahí...
Bueno, o qualsevol cosa, lo més, encara que siga una truita. No, però com... com rosega l'altra persona,
sí.
Com...
Si se't queda alguna cosa, sí. Entre les dents.
Hi ha un patiment, hi ha un patiment.
És fatal, és fatal.
I vosaltres vos en recordeu del primer àpat compartit amb les vostres actuals parelles? Vosaltres que teniu actuals parelles?
Jo sí.
Sí.
I que va ser incòmode.
No, perquè
bueno, no vam demanar beguda. Només vam menjar una pizza.
Sense beguda.
Sense aigua ni sense res.
A mi...
I jo pensava, esta persona no veu.
Bueno, ara ja ens acomiadem, però abans d'acomiadar-nos, no hem dit que en un sorteig.
Ah, sí, estem sortejant una gorra.
O esta gorra, a veure, hem comprat una gorra supermolona, xalaora, rosa, fúcsia, que diu gent random escrita en rotulador tèxtil. És una passada.
Li falta el patinet, eh? Li falta el patinet.
Falta un tobogán.
Llavors, ha llegat el moment més esperat de la noche, quan se sorteja esta gorra. Vos he dit, agarreu tots la targeteta que teníeu en l'asiento. Ahí n'hi ha tres targetetes. Que algú les agarre, per favor, que no vull premios desiertos. Agarreu-les. Sergio, tu que has arribat l'últim, agarra una targeteta
d'aquestes, perfa. Marina, agafa la targeta.
I qui estiga més a prop, que agarre dos.
Maria, agafa eixa, la del teu costat.
Claro, agarreu una, cadascun. Sí.
No, no ho sabem, no ho sabem.
Ja està. Tot el món de targeteta, no? Vale. Ara, la gorra serà... A veure, per al que no mos està veient, les targetetes són un mapa retallat. Mapes de llocs diversos retallats. Majorment del nord d'Àfrica, ¿vale? I tenen creuades, una branquella de Sempre Viva i una altra de Raimete Pastor, que vos les podeu quedar, són el nostre regal. I a banda, tenen el sello de Gen Random, però només una d'aquestes targetes, que és la premiada, té la ciutat del gran Ovidi Montllor, Alcoi.
Uau.
Qui té Alcoi?
Jo.
Oh, Lledó! Muy bien. Ole, la gorra és pa tu.
Lledó és la guanyadora de la gorra.
Muy bien, a tope. Muy bien. Ole, Lledó de Benlloc. Muy bien.
Mira.
Enhorabona, Lledó. Acabes de guanyar la gorra de Chen Random. Tot queda en casa.
Muy bien.
Ja n'en despedim-nos. Va sonant un dels temes que més escoltarem aquest estiu, sobretot qui vagi a les festes Remembers, com la del Pla de l'Arc. I totes les que salpicaran aquest estiu les comarques de Castelló, perquè en Castelló la música tradicional és Remember.
ara sí que podeu ballar de veres. Si agafeu les cadires, tireu-les per ahí, desplaceu-les, que ja anem a tancar, la despedimos.
Bueno, adeu, bones vacances, bon
volem
estiu.
Volem agrair...
No, sin antes agrair.
Bueno, sí, sí, ens veiem al setembre, però...
Volem agrair-li a l'oyentat per haver-nos escoltat durant tota la segona temporada.
Ole, visca el nostre oyentat, el millor del món. I a la gent que ha vingut fins així, des de tan lluny, Marc, Marina, des de la Font d'Empotries, ai, campeones, Maria de Benicarló, que demà es coneixen un dia en el que som entero de Benicarló.
Uau, lo de Maria de Benicarló, una cosa jo ho explicaré en directe.
Jo ho explicaré, això.
Jo ho explicaré.
Tot que va buscar gent. Podcast València i li vam eixir nosaltres.
Sí, sí,
igual.
Sí. Se l'escolta
la
tots
gent
els
de València,
dies.
La gent que treballa en el Serra d'Espadà, en la secció, la gent del Camí Costur, ole, gent de Cabanes, Costur, Benlló,
volem agrair-li a Miguel Alemany la seva paciència, el seu treball una vegada més per ser el millor tècnic de so. Per favor, contracteu-lo.
Per favor, contracteu-lo.
És un professional de meravella,
categoria.
Millor persona.
A Radio Godella, per ser la nostra casa, encara que fa temps que la tenim un poc abandonada.
Però al setembre tornarem.
Tornarem, sí. A no ser que mos contracteu per ahí.
Però no, a partir de l'octubre, del novembre.
Octubre
en tenim dos ja.
El setembre tornarem a saludar. A Gonzal Sebastià, acá el tigre del Maestrat, que mos ficarà unes cançonetes ara mateix. Mos escucha la musiqueta. A Neus Chillida, pel suport logístic, l'atrecho, tot això. Andràs Orribes, que està per ahí fent fotografies. La retratista del terreno, ole!
Moltes gràcies a tots i a totes per vindre. Passeu un bon estiu i ens escoltem al setembre.
Ale.
Adéu, descanseu molt!